roben les dades o les regalem?
Les dues coses.
Mòbils damunt la taula, sisplau.
A mi el meu mòbil no el toca ningú.
El gran mercado de las aplicaciones para extracción de datos empezó con juegos.
La informació que tu vas deixar a internet, les empreses la fem servir. És a dir, sabem el que has visitat.
Sabem el que has visitat.
No tenen petroli, però tenen el més important al segle XXI. Tenen les nostres dades. Tot això són una quantitat de dades i de dades i de dades que fa moltes vegades que tinguem una mena de cordó umbilical amb Google que no sabem exactament com trencar aquest cordó umbilical.
Detection is the first, then identification.
Tu acceptes no tenir pràcticament privacitat.
Per tant, és el control total.
Control total.
Que barbaritat. Un joc de tren per nens localitza on estic jo en aquests moments a un servidor tercer.
Correcte.
Oh!
Tu quins drets tens? Què pots fer?
De debò que estic en una fase de psicosi.
No pot ser, amb Jordi Basté. Big Data, Big Brother.
Saps què has vingut a fer, Aina?
No gaire.
Portes el mòbil?
Porto el mòbil, sí. Jo crec que el portem sempre tots, no?
Sí, el portem el mòbil. Bueno, no tens cap problema en caminar amb el teu mòbil?
No tinc res a amagar.
No tens res a amagar?
No.
Bueno, veurem si tens moltes coses a mostrar, que és diferent. Sí. Mira, presento
la
Aina Clotet, és el Vicenç.
Hola, gust.
Expert en seguretat informàtica, és la víctima.
Què tal, Jordi?
Com estàs?
Molt bé.
Seu.
Una gran víctima, perquè no en tinc ni idea.
Bueno, tranquil, no, no passarà res. Dolent. Res dolent.
Escolta, t'he de confessar que em fot més poc una pedregada. Perquè avui jo crec que ens ensenyaràs totes les nostres debilitats i febleses.
Avui parlarem de privacitat, parlarem d'aplicacions i parlarem de mòbils. I parlarem també de com estem regalant les nostres dades d'una manera totalment inconscient, diria jo.
Inconscient?
Inconscient, totalment.
Inconscient vol dir que...
De fet, el primer pas, abans de fer cap pregunta, mòbils damunt de la taula, sisplau.
Mira, ho he fet sense saber-ho.
Ja comencem.
Ja pensava com...
Jo hi tinc una cosa que m'estressarà. A mi el meu mòbil no el toca ningú, però bueno, en fi.
Bueno, potser l'haurem de tocar una mica avui.
Val, d'acord, sí.
Però serà per qüestions pràctiques i segur que és positiu. D'entrada, per exemple, Aina, saps quantes aplicacions tens instal·lades al teu terminal, al teu mòbil?
Ni idea. No gaire, 30... no soc molt tecnològica. No?
De les teves aplicacions, Aina, quantes poden accedir, per exemple, a la teva càmera?
La meva càmera.
La teva càmera.
Home, és veritat que molts cops t'ho demanen, no? Però algunes que són de fotografia, per exemple, algunes...
Podem veure, anem a mirar les ajustes, no? Els settings, en una privacitat. Dintre de privacitat anem a veure el que dèiem, no? Hi ha tots els permisos.
Càmeres.
Podem veure la càmera.
Càmera.
Càmera. Per a quines aplicacions de les que tu tens instal·lades...
Que jo he acceptat que mirin a les meves fotos.
Correcte. Totes aquestes aplicacions, no les fotos, sinó que poden fer servir la càmera. Que poden fer fotos i que poden fer gravar vídeo.
Però un segon, perdona, eh? O sigui, que facin servir la càmera vol dir que facin una fotografia que jo no sé?
Vol dir que té la possibilitat de fer una fotografia en el moment que l'aplicació vulgui.
Perdó. No, he vist... No crec que... veig que la càmera anuncia que una de les aplicacions que l'Aina té connectada amb la càmera és WhatsApp, que és segurament l'aplicació que tots fem servir més. Tots tenim, crec, la càmera on amb WhatsApp, és a dir, encesa. Llavors... Això vol dir que, efectivament, clar, en el moment que l'Aina està enviant un missatge, com la càmera li està enfocant amb ella, en aquell moment que ella està... Pot ser que WhatsApp li estigui fent un vídeo a l'Aina o a mi?
Hi ha aquesta possibilitat, ho podria fer.
No,
ho podria fer. Però WhatsApp és un cas que podem dir, bueno, WhatsApp fa servir la càmera perquè podem fer fotos o vídeos i té sentit que faci servir aquest permís.
Sí, jo, per exemple, l'he fet servir amb WhatsApp, allò que està servint amb WhatsApp. Enviem una foto de... Pum, i l'envies d'una... Vull dir que hi ha aplicacions que potser no en tinc ni idea.
Però no sé, aquí estem veient, per exemple, Amazon té permís a la teva càmera.
Clar, per exemple, Amazon no ho puc entendre. Mai he fet ús d'una fotografia fent servir Amazon.
Doncs això, si no fa servir aquest permís, el que hauríem de fer és simplement desactivar-lo. Però anem a veure el tema dels permisos. Havíem parlat del tema de la càmera.
Moltes vegades et preguntes, per què això és gratis?
Molts cops.
Normalment, en aquesta vida, malauradament, tot es paga. Però, esclar, una aplicació com aquesta, per exemple, l'arribada de WhatsApp va significar un terrabastall, perquè el que feia era la via convencional d'enviar missatges, que eren els antics SMS de Telefònica o de Telefon, o de qui fos, quedava eliminat perquè hi havia una aplicació gratuïta que no cobrava un duro que t'enviava els missatges de franc.
Són aplicacions que potser són gratuïtes, però el que fan és vendre aquesta informació. I la venen a empreses, per exemple, qui pot estar interessat en informació d'aquest tipus? Doncs, per exemple, una empresa d'assegurances. Li pot interessar si l'Aina és una persona que fa molt esport, que té molta activitat...
Jo tinc una aplicació, una, bueno, una aplicació no, crec que la té tothom, que és aquesta de salut, que moltes vegades fem aquesta xorrada de dir oi, avui he caminat 150.382 passos, he fet 12 quilòmetres quadrats i, a més, he pujat 400 esglaons. I dius, hola! Si m'estàs dient que en aquesta aplicació que, no, que es veu un cor, que és la cosa saludable i tal, no sé què, poden estar enviant aquestes dades meves a una agència d'assegurances privada perquè pugui utilitzar les meves dades per oferir-me uns...
O perquè l'any passat es pugin les assegurances sense dir-te res. Per què m'han pujat? Home, perquè estan veient que últimament no tens uns hàbits molt saludables. No tens més possibilitat.
Em serà fortíssim. Jo no he fet servir mai això de salut.
La Vanguardia. Google ha retirat força apps de la Play Store per robar dades. Telemundo. Google Play retira 29 aplicacions per a Android que et robaven les dades bancàries.
Hay muchos grupos de intereses dentro de lo que es la industria de los datos, ¿no? Hay compañías que se dedican literalmente a comprar y vender datos, compañías que se llaman data brokers y que lo que hacen es acumular datos y venderlos. Una aplicación que aparece de repente y que te ofrece un servicio gratis, ¿cómo se sostiene? ¿Qué clase de oferta te está vendiendo? Por ejemplo, una aplicación que te dice cuál es el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? Pues es una aplicación de una empresa que probablemente le está comprando el servicio a una empresa de satélites, pero en realidad el negocio de la mayor parte de las aplicaciones del tiempo es instalarse en tu teléfono y ver dónde estás, qué otro tipo de aplicaciones estás usando, cuánto tiempo las usas. Es decir, están haciendo un estudio de mercado para después venderlo. El gran mercado de las aplicaciones para extracción de datos empezó con juegos que fueron multitudinarios. Juegos que empezaron en Facebook y que luego se convirtieron en apps del móvil, que eran gratis y que engancharon a todo el mundo y que generaban mucha interacción. Esa gente vivía de comerciar con datos.
Amb el meu mòbil o amb el mòbil de l'Aina, és igual. Tu què pots saber ara? Tu pots saber coses de mi?
Podria saber coses de tu, sí. Anem a veure una aplicació que ara instal·larem en el teu mòbil, Jordi. Una aplicació que és un joc per nens, que aparentment és a la ser totalment inofensiva. I veurem quina informació és la que estan recopilant sobre nosaltres.
O sigui, m'estàs dient que posaràs aquí una aplicació infantil i que d'aquesta aplicació infantil tu sabràs les meves?
Correcte, correcte. Atenció,
sí, el que farem.
El que anem a fer és un joc de nens, que és una cursa de trens. Tens un tren i el manegues. Va. Farem més ràpid, més lent... Doncs ara el que farem serà fer servir una aplicació que tinc instal·lada en el meu portàtil, que el que farà és...
Un moment. Tu tens instal·lada una aplicació al teu portàtil? Quina és aquesta aplicació que tens instal·lada al teu portàtil?
És una aplicació que qualsevol se la pot instal·lar.
És legal?
És legal, totalment legal.
No hi ha cap problema. D'acord.
Aquesta aplicació el que fa és interceptar el tràfic que surt del mòbil, és com si es posés al mig, no? Agafa la informació que surt del mòbil i que entra al mòbil. Llavors, això és interessant perquè podem veure què és el que envien les aplicacions.
Ai, per favor.
Vale? Llavors, anem a instal·lar primer aquesta aplicació. Si vols, Jordi o Aina, qualsevol, sí. Podeu fer clic en l'aplicació per obrir-la?
Aviam. Clic. Vale.
Veieu què és el que està passant aquí a la pantalla?
Què passa a la pantalla?
Sí, les dades...
Una quantitat de dades...
Són peticions que s'estan fent. Això vol dir peticions que s'estan enviant, que està enviant l'aplicació, aquest mòbil. No es connecta únicament a l'empresa on està, que ha desenvolupat aquest joc, sinó que es connecta a altres servidors.
Ai, per favor.
Anem a veure.
Tia, ara m'estic de la boca, estic en una fase de...
Anem a veure.
De psicosi,
per exemple, aquest servidor, aquí, li està enviant aquesta informació.
Què diu aquesta informació?
Doncs estic enviant totes les aplicacions que tens instal·lades al teu mòbil.
Ah, molt bé, està bé.
Totes, per exemple, si tens... Periscope, tens aquí...
Clar, i saben les aplicacions, saben quin Amazon... tipus d'estil de vida tens, què t'agrada, què no t'agrada, ja ho saben.
Correcte. Ara us ensenyem una altra cosa que potser...
Un moment pitjora.
Un moment pitjora encara més, no? Què és el que està enviant? Les dades de la nostra ubicació, la latitud, la longitud i informació addicional. Mireu, això és tan fàcil com agafar això d'aquí. Estic copiant,
estàs copiant, si
les coordenades.
I te'n vas a Google Maps i diuen som.
Vaig a Google Maps.
És molt fort.
I aquí és on estem ara mateix.
Oh!
Sí.
Però això no hauria d'estar permès. Però amb una... Sí, això és gravíssim, perquè imagina't...
O sigui, pot venir un joc de tren per nens localitza on estic jo ara en aquests moments a un servidor tercer, que vés a saber on està aquest servidor
i, què fan
i quines intencions tenen.
Qui està manegant amb aquestes dades? Què estan fent amb aquestes dades?
No creus que si la gent sapigués això, utilitzaríem d'una manera menys barroera i segurament menys bruta les aplicacions que tenim al mòbil?
Bueno, perquè són molt innocents, en el fons. Parla molt bé de la gent, no? Vull dir que tots... Hi ha molta ingenuïtat, no? I dius, vull una aplicació, tal, confies. Vas confiat per la vida amb el llit i la mà i els altres per darrere...
Totalment d'acord, però jo espero que a partir d'ara, quan la gent ens estigui veient i vegi el que podem fer, el que algú pot fer amb les nostres dades, doncs que s'ho pensi, no? El meu nen m'agafa el mòbil, se vol instal·lar aquest joc, s'ho instal·la, veig que és un joc de nens, no passa res. Però després està molt interessant no només el nen, sinó tu, que t'emportes aquest mòbil, te l'emportes cap a l'empresa, te l'emportes cap a on sigui, no?
Saps una cosa, Vicenç, també que em preocupa? Perquè, mira, alguns ja són més granadets i ja...
Els adolescents.
És a dir, això, que és una... És a dir, estem en una... Hi ha una generació ara de nanos que aquest món per ells és desconegut. Però tenim un problema, que és que nosaltres no som com els antics pares que segons quines coses fèiem, no amb ordinador, sinó amb altres coses, em podrien guiar perquè nosaltres en sabíem més que els nostres fills. Ara, els nostres fills saben més que nosaltres, però veuen que no saben res, amb la qual cosa també són uns inadaptats tecnològics també amb segons quines coses. Això és un risc per ells.
Això és un risc total, per ells i per nosaltres, o sigui, per tothom, no? Però està clar.
S'hauria de fer una assignatura a l'escola, no? L'educació tecnològica.
Oi tant!
Parlem del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, sota l'ull de l'huracà per la filtració de dades de 87 milions d'usuaris.
A una empresa, Cambridge Analytica, contractada per la campanya de Donald Trump el 2016.
Troy Hunt ha alertat al seu blog que han quedat exposats 773 milions de correus i 21 milions de contrasenyes úniques.
És el que s'anomena el Big Data i pot ser molt valuosa per les empreses i també per les administracions. Molts ja l'anomenen l'or del segle XXI.
Ens roben les dades o les regalem?
Las dos cosas. Regalamos los datos que sabemos que producimos. Es decir, yo creo que a estas alturas, después de los dos últimos años, ya todo el mundo sabe que cuando tú envías un mensaje o utilizas determinados servicios para mandar contenido, esos servicios usan tu contenido para hacer lo que quieran, ¿no?
Pero...
No valoramos lo que verdaderamente les importa, que son los metadatos, es decir, los datos sobre nuestros datos.
No, explícamelo.
Por ejemplo, si tú mandas un mensaje, a ti te preocupa el contenido del mensaje, no quiero que nadie lea mi mensaje, ¿no? Pero que lo que verdaderamente valoran las plataformas son los datos alrededor de tu mensaje, es decir, a quién se lo has mandado, a qué hora, dónde estabas cuando lo hiciste, el valor colectivo de todos los datos... y el valor estadístico de todos esos datos es lo que produce un poco lo que llaman el capitalismo de plataformas o la esclavitud de plataformas, ¿no?
Però clar, el dubte és, això a qui li pot interessar? A marques?
A marques, a grupos políticos, a lobbies, para venderte productos, para venderte servicios, para venderte candidatos políticos, para venderte ideas, para venderte estilos de vida, para venderte cosas. Para persuadirte, para que hagas lo que ellos quieren.
Barcelona.
El primer dia que em va aparèixer al mòbil un anunci, una publicitat d'una notícia que havia buscat a través d'internet, vaig pensar que havia sigut casualitat. Però és que després em va aparèixer dues, tres, quatre vegades i vaig pensar, ostres, això ja no és tan normal, i ho vam parlar i resulta que no, que això és... Bueno, que li passa a tot el món, a tot milions i milions de persones de tot el món. Que m'ho expliquin exactament com es fa.
World Trade Center Barcelona. Ciberclic, Barcelona.
Què tal?
Molt bé, Jordi. Benvingut.
Encantat, eh? Carai, quines vistes.
Sí, aquí estem bé, no ens podem
deixar. Va, mare meva. Ara t'agafaré perquè és que jo tinc un problema que començo a tenir por de la meva vida.
Sí, bueno.
Sí, home, perquè estic una mica espantat, perquè normalment, quan vaig amb una pàgina web, apareix algun anunci d'alguna cosa que he pensat, que he parlat o que he vist que m'interessa.
Sí, realment, la informació que tu vas deixant a internet, les empreses la fem servir. És a dir, sabem el que has visitat i el que volem és intentar personalitzar l'experiència i que vegis un anunci que en principi t'interessa. Aquesta és la idea. Després, clar, segons com ho faci servir cada empresa, pot ser una mica agressiu.
Sabem el que has visitat.
Sí, sí,
això, sí. Dit amb aquest toc, ho has dit tu, està molt bé. Ara, si agafes i jo et dic, sabem el que has visitat, fa una certa por.
I tant. Bueno, quan diem sabem, són les grans empreses d'internet. Eh? Google, Facebook, Amazon, Apple, totes aquestes companyies tenen la teva informació.
I tu també.
Nosaltres, els anunciants, podem accedir amb elles per poder fer anuncis personalitzats.
Què feu exactament vosaltres?
Nosaltres ajudem a les empreses a publicitar-se, és a dir, a fer anuncis a Facebook, a Google, a diferents plataformes perquè arribin de forma rellevant.
Eldiario.es. Així fluctua el preu de les teves dades personals a la borsa de Facebook. Els anunciants liciten per arribar al seu públic objectiu. El que estan disposats a pagar pot variar segons si s'acosta el Black Friday o unes eleccions.
Anem a dissenyar una campanya?
Sí.
Faria il·lusió.
Doncs vinga.
O sigui, tu executes i jo dissenyo.
Tu ho vas demanant, exacte.
Va, perfecte.
Aquí tindríem Facebook, d'acord? Que podríem fer-ho amb Twitter o amb el que vulguem. Bon. Primer que has de decidir és on vols que sigui la campanya.
A una ciutat, en Girona, per exemple.
Perfecte, doncs.
Busquem Girona.
Busquem Girona. Aquí tenim, doncs, que en principi podrem anar impactant a 12.000 persones al dia amb aquesta primera segmentació. Podem segmentar també per edat. Tu vols alguna edat concreta?
Posem de 30 a 50. Està bé?
Està bé.
30 a 50, molt bé.
Ara ens diu que tenim 220.000 persones a Girona que ens encaixen amb aquesta audiència i podem impactar entre 6 i 29.000 persones al dia.
Molt bé, carai, Déu-n'hi-do. Què bé busquem ara?
Ara bé, per exemple, si són pares.
Fem pares de nens de... Hem dit de 30 a 50, posem entre 12 i 16.
Doncs a Girona tenim ara mateix 4.600 persones.
Que, amb aquest target, molt bé. Què més?
Ara podríem escollir, doncs, per exemple, interessos o comportament. No? I Europa estan limitades. A Estats Units n'hi ha més, per exemple, a nivell econòmic, a nivell d'ingressos.
Aquí no, eh?
Aquí no podem accedir a aquesta informació.
Val, perfecte. Interessos.
Compres i modes, esports, entreteniment...
Esports, anem a esports, per exemple, va. Anem a esports. Gent que li agrada els esports i que li agrada, per exemple, natació. Aviam, calla, que és una cosa molt rara. Això sí que ara ho tancarem molt aquí, eh?
Sí.
Natació. Quanta gent hi ha?
Ara podem impactar unes 220 persones, entre 220 i 640. És aquell rang ja més baix que podem tenir.
Això vol dir que està canviant el concepte de la publicitat.
Ara ja no ens interessa tant l'audiència. No vull arribar a 3 milions de persones, que també, però escolta, jo vull arribar a aquells 500 que els interessa aquest tema i els altres 500 que els interessa l'altre. Acabes fent aquest milió de persones, l'acabes trencant en molts grups i personalitzes els anuncis.
Sí, ens van sorprendre molt el tema de les dades. Òscar, que les dades... Ningú parlava de dades.
Exacte. Aquí també una mica la clau és què faran les empreses amb això. És a dir, perquè jo crec que ho pots fer servir pel bé, és a dir, fer bona publicitat i fer missatges rellevants,
ah,
o pots anar un pas més enllà i alguna companyia potser n'abusarà.
I què vol dir d'anar un pas més enllà? És a dir, de què es podria preocupar la gent?
Bueno, que comencin a personalitzar massa l'experiència, que això crearà un rebuig. Vull dir, hi haurà persones que intentaran dir, escolta, jo no vull estar més tan vinculat amb les dades o compartir-les, perquè les empreses a vegades saben més que jo mateix. De fet, tota aquesta informació, fins a cert punt, compartir-la és una mica delicat.
VilaWeb. Facebook compleix 15 anys disposat a enviar encara més la nostra privadesa. Facebook vol unificar WhatsApp, Instagram i Messenger. Amb aquest moviment, aconseguirà més control de les dades dels usuaris per vendre publicitat encara més personalitzada. San Francisco.
San Francisco, Silicon Valley, Palo Alto, aquí va començar la revolució tecnològica més important de la història.
Palo Alto, Califòrnia.
Segueix el meu dit. Seguiu el meu dit. Aquí, en aquesta porta, costa de creure, en aquesta porta de garatge, és on es va fundar la primera gran companyia tecnològica del món, Hewlett-Packard. Aquí va començar tot. Costa de creure, segurament, per molta gent que aquí comencés tot, però, per si de cas, a la porta d'aquesta entrada de garatge, hi ha una placa que així ho certifica. Aquí, efectivament, Hewlett-Packard, i a partir d'aquí, que si Netflix, que si Google, que si Facebook, que si Apple, i totes les companyies, grans companyies tecnològiques del món, que ara comparteixen veïnatge per aquesta zona nord-americana. Em consta, és un edifici, com es pot comprovar, molt lleig. Molt lleig. Però aquí, d'aquest edifici, va néixer una de les més imponents companyies del món. No tenen petroli, però tenen el més important al segle XXI. Tenen les nostres dades. En aquest barri viu una persona que ha treballat a Facebook. No parlo de Mark Zuckerberg, que viu just aquí al darrere. No, parlo d'una persona que viu dos carrers més cap allà. És un català que es diu Elias Campo, que li va dir que no a Mark Zuckerberg i que ara ens parlarà de l'ús de les nostres dades.
L'espanyol que va deixar la feina a WhatsApp. Facebook és l'estafa més gran que s'ha creat mai. Elias Campo. Facebook és com un restaurant de menjar ràpid. Et torna addicte i et degrada a poc a poc.
Hola, Jordi.
Hombre, com estàs?
Hola, Elias.
Benvingut.
Es nota, que estàs de mudances.
Sí, estem de mudances, portem unes setmanes que no sé quan podrem acabar de viure aquí. Sí. Passa, passa.
Tot això. Aquí. Acabem de passar per casa del Zuckerberg. Déu-n'hi-do, la caseta. Però estàs al costat teu, eh? Vius al costat teu.
A dos carrers de distància.
A veure, escolta, quant temps fa que vius aquí, a San Francisco?
Vaig venir a viure a Palo Alto el 2011.
Vas crear una aplicació a Barcelona sobre missatgeria, vas venir a buscar finançament aquí a Califòrnia, vas fitxar per WhatsApp, fins que vas decidir deixar-ho. Just quan Zuckerberg, amb Facebook, va decidir comprar WhatsApp, no?
Ens va comprar Facebook al febrer del 2014 i em vaig quedar fins a finals del 2014. I ens vaig tenir l'oportunitat de veure com funcionava Facebook per dins, la visió que tenia i els valors que tenien el management de Facebook i l'estratègia que a poc a poc es va anar clarificant de què volien fer o com aniria les decisions sobre WhatsApp.
Això significa que vas veure alguna cosa que a tu no et va quadrar.
El que no em va quadrar principalment va ser la desconnexió entre la realitat de l'impacte que estava tenint Facebook a la humanitat a gran escala i que no eren conscients el management del potencial impacte negatiu que podria arribar a tenir i que no es qüestionava els potencials efectes negatius de la companyia.
Quins efectes negatius?
L'addicció, l'efecte en democràcies que començava a sortir aleshores com a Vietnam, que s'havia pogut d'alguna manera disruptir l'opinió dels ciutadans i afectar el resultat de les eleccions. I quan preguntava estratègies o maneres de solucionar o qüestionar aquestes activitats, no hi havia cap resposta per part dels equips que estaven creant o pensant aquests productes.
Els hi donava igual o senzillament ho buscaven?
El desenvolupament dels productes i del software és tan ràpid i la cultura de la companyia s'havia construït damunt de hem d'aconseguir més usuaris a qualsevol cost i aleshores parar-te a pensar quin impacte té la meva companyia a la humanitat quan estem creixent tan ràpid no passava.
La Vanguardia. WhatsApp supera els 1.000 milions d'usuaris diaris actius. 2014. Facebook compra WhatsApp. 2019, 1.500 milions d'usuaris. Forbes, Mark Zuckerberg segueix en el top 10 de les persones més riques del món.
Per què et vas a Telegram? És a dir, què te'n vas al País de les Meravelles, llavors?
Telegram, garantim que som una companyia independent, que no tenim acords amb governs com els que té Facebook. Per exemple, el cas de Rússia fa recentment ens van demanar accés a les comunicacions, ens van amenaçar de bloquejar-nos, ens van bloquejar a través de les operadores, i el nostre equip va ser capaç de navegar aquestes bloqueig i anar implementant solucions perquè els usuaris poguessin continuar utilitzant el producte.
Sabem dels perills que pot tenir WhatsApp, sabem dels perills que pot tenir Facebook, sabem dels problemes que pot tenir YouTube. Per què ens agraden tant les xarxes socials?
Perquè som animals socials, ens agrada estar connectats i interactuar amb altres éssers humans. I l'altre factor principal és les tècniques que s'utilitzen a l'hora d'implementar aquest tipus de productes. Utilitzen tècniques molt similars a les que s'utilitzen a les màquines recreatives de recompensa variable, que fa que el nostre cervell segregui dopamina i que ens creï un moment, micromoment de plaer.
I ens aquests... Com?
I aquests micromoments de plaer fan que, d'alguna manera, volem tornar a experimentar aquesta experiència. I aleshores, quan...
Un moment. O sigui, m'estàs dient que, com, per exemple, jo em connecto amb Instagram, que moltes vegades donem likes d'una manera compulsiva, no mirem la fotografia, només mirem qui la posa, això ens dona un plaer com gairebé de recompensar el receptor amb el nostre vistiplau. Això segrega una substància al nostre cervell que ens dona plaer?
Sí. De la mateixa manera que una recompensa a una màquina recreativa et genera una microaddicció...
Com
que...
quan érem fa uns anys ens sortien tres taronges o tres llimones i ens donaven no sé quants euros, i això ara es pot comparar amb l'alegria que ens dona rebre likes per part dels nostres amics.
Rebre likes, rebre notificacions, rebre emails... Ha sigut un procés de diversos anys, des que van sortir els primers smartphones, ara fa 11 anys, on els equips que creaven aquests productes, els incentius era hem d'aconseguir el màxim nombre d'usuaris i hem d'aconseguir que aquests usuaris passin el màxim de temps utilitzant l'aplicació. I aleshores, aquests incentius han fet que es trobin tècniques o maneres d'explotar la ment humana i aconseguir aquest objectiu.
És que, clar, és que estic a punt d'escanyar-te, perquè el que m'esteu dient és que el que esteu fent és jugant amb mi i generant addicció. Generant que jo tingui addicció i que em passi el dia mirant la pantalleta i, en canvi, tu tens el telèfon a la butxaca com el podries tenir a la porta de casa teva, que està estupenda que tens.
Muy interesante. L'addicció al mòbil altera el cervell igual que els opiacis. Provoca depressió, soledat i aïllament. El Mundo. Joves addictes al mòbil. Agressivitat i fracàs escolar.
Però això és terrible, perquè un nen li estem donant una màquina de tragar, unes escurabutxaques, li estem donant perquè jugui com si fos nosaltres posant monedetes en una màquina d'aquestes.
Completament.
I això els nens petits ho tenen.
Completamente. De hecho, los móviles y las tablets, por ejemplo, son las únicas tecnologías que las personas que las comercializan suelen decir que no se las dejan usar a sus hijos, ¿no? Cuando le preguntaron a Steve Jobs, nada más sacar el iPad, que tenía hijos adolescentes, le decían, ¿y qué piensan tus hijos del iPad? ¿Les dejas jugar con ellos? Steve Jobs dijo, ni muerto. Mis hijos no tocan el iPad.
En aquesta taula hi ha un mòbil a l'hora de dinar o de sopar a casa teva i el mòbil sobre la taula?
No.
Les criatures poden usar el mòbil?
No poden utilitzar el telèfon.
Vosaltres?
Tampoc. És bàsic poder mantenir les relacions humanes sense que hi hagi una pantalla pel mig i que ens distregui o faci perdre el fil de la comunicació. Aquesta fase entre que van aparèixer els smartphones i els tablets, que tenim pantalles i notificacions a qualsevol banda on mirem, fins que ara tot just comencem a regular i entendre bé quin és l'impacte negatiu d'aquestes tecnologies o aquestes notificacions, tota aquesta generació entremig és, la més vulnerable en els propers anys a l'hora d'incorporar-se a les professions, a la feina, a les relacions humanes.
No sé què fer, Elias. Amb el telèfon. Tu no tens telèfon, a casa teva no hi ha mòbil, o hi ha mòbil no, no l'utilitzeu.
Tinc la sensació... No podem agafar
i fotre la mà. Jo, el que en sap de tecnologies, normalment sap on estan els perills i sap els límits del perill. Jo, com no en sé, jo reconec que sóc addicte. I tinc ganes de sortir-me'n d'això perquè, a més, les màquines estan inventant, i això està molt bé, un seguit d'informacions que el que fa és que a mi em surti per aquí quanta estona fa que estic connectat en aquest mòbil i jo ho recomano que ho faci la gent perquè t'espantes molt.
És un primer pas que ha fet tant Apple com Google de començar a donar eines per ajudar els usuaris a regular el temps que passen i realment medir si el temps que tu creus que passes és el temps real que estàs passant.
És a dir, ens han estat generant addicció i ara ells mateixos han vist la magnitud de la tragèdia i ens estan ajudant a sortir d'aquesta addicció?
Tot just comencem. No, i la societat també demana, jo no vull estar a Facebook si jo no vull estar, no vull estar a Instagram tanta estona, vull productes que d'alguna manera m'ajudin a compartir les meves experiències amb els meus amics i familiars i amb la meva audiència, però no vull que em generin addicció.
És a dir, ara comencem a demanar nosaltres.
Comencem a demanar i a manar a nosaltres.
Andrew King, periodista, autor d'Internet no és la resposta. Permeteu-me que suggereixi una norma o un parell de normes sobre les empreses de Silicon Valley. Sempre que parlen de ser obertes, són per definició opaques. I sempre que parlen de posar l'usuari per davant de tot, de fet, estan fotent l'usuari. Puc dir paraulotes aquí? No. Estan donant pel cul l'usuari, perquè estan fent servir el nostre ús d'aquesta tecnologia per explotar-nos, per destruir la nostra singularitat interior. Cada cop que fem servir Google o Facebook, s'assabenten de més coses de nosaltres, del que comprem, del que pensem, on anem, amb qui ens comuniquem.
Google és tan sofisticat que fins i tot té el Gmail, controlen el nostre correu electrònic. I com més coses saben de nosaltres, més rendibles són. Per això Google val gairebé un milió de milions de dòlars. És una de les empreses més rendibles de la història. Ens hem convertit en el producte. Si jugues a pòquer i no saps qui és el passerell, la persona qui pren en un parany perquè perdi tots els diners, aleshores ets tu. Així que cada cop que li doneu la mà al senyor Google o al senyor Facebook, comproveu les butxaques perquè us ensarronaran. Barcelona.
Ara t'hem citat aquí per fer un joc. Un joc sobre la teva vida.
Bé, ara què?
Un joc de memòria.
Antic poca.
Saps amb qui competiràs?
Amb qui?
Amb la Mercè.
Molt bé, Mercè.
Coneixes la Mercè? La Mercè és periodista, experta en ciberseguretat. Coneixes l'Anna, Mercè?
L'he vist a la tele.
L'has vist a la tele?
Una cosa.
Va, la Mercè tindrà una petita ajuda, que és aquest ordinador portàtil.
Molt bé.
I et demanaria que per començar el joc poguessis posar la teva clau i contrasenya del Google, en aquest ordinador portàtil. Comencis la sessió, d'acord?
Vale, doncs ja ho tens. Que passo? Sí, sí, sisplau.
Gràcies. Estàs aquí? Molt bé. Primera pregunta d'aquest joc.
Som-hi.
Anna, on estaves el 23 de desembre de l'any 2014? 23 de desembre del 2014.
Quan no sé ni què vaig sopar ahir. no, clar, ni idea. Ni idea. Espera't, 2014.
23 de desembre de 2014.
Estava fent Polònia el musical? El Poliorama? No sé, amb què queia. Diumenge o amb dilluns? No sabria dir-t'ho.
Mercè.
Doncs jo et diré que vas sortir de casa. Te'n vas anar a Catalunya Ràdio. Després vas tornar un altre cop a dinar a casa. Després te'n vas anar a fer un cafè. I, per últim, te'n vas anar a sopar en un restaurant, algun Frankfurt o alguna cosa així que et deuen agradar. Què et sembla? Vols veure el recorregut que vas fer?
Sí. Ah, sí, clar. Ah! Si és el Cosmos, vaig fer un cafè amb la Betsy, segur. Perquè sempre quedem aquí.
És important saber qui en sap més sobre tu, si tu mateixa o Google.
Google, sens dubte.
Senzillament, com sap Google que ella va fer aquest recorregut?
I des de quan ho emmagatzem?
Mira, per exemple, tens un Android. Doncs possiblement tens la geolocalització oberta i llavors per tot arreu on vas, Google et segueix. I no és només això. Exactament, Google té geolocalització teva. Des del 2014 has estat en tots aquests llocs. Des de 2014.
Sí, perquè jo abans no era de Gmail, no era Google. Suposo que té a veure amb això. Va ser l'any que tu em dius, l'any que jo vaig.
Quan tu et crees un usuari de Google, tu acceptes no tenir pràcticament privacitat. Per exemple, el correu electrònic te'l llegeixen per buscar paraules claus per mostrar-te anuncis. El cercador, totes les coses que tu cerques, si estàs loguejada, si estàs amb el teu nom d'usuari i contrasenya, doncs saben tot el que tu estàs buscant.
Però tenim Google Maps, tenim Google Drive, tenim tot això. Són una quantitat de dades i de dades i de dades que fa moltes vegades que tinguem una mena de cordó umbilical amb Google que no sabem exactament com trencar aquest cordó umbilical.
I jo què puc fer perquè no sigui així?
Has de saber quin ús estàs fent, quines dades estàs donant, quines no estàs donant. Si m'estan donant aquest servei, per què és que hi ha canvi d'això que em donen, no?
Si la gent de Facebook o de Google estan veient això, que sàpiguen que estic més que disposat a pagar 5 o 10 dòlars al mes per fer servir el seu buscador o la seva plataforma de xarxes socials. I el que jo vull a canvi és que em garanteixin que no extrauran ni faran servir la meva informació, que no em convertiran en el producte. Em sembla un tracte just i prou realista. Jo no comercio amb la meva ànima. No ofereixo les meves dades, els meus moviments, els meus sentiments, a canvi de menjar, o roba, o cotxes, o el lloguer. I aquest intercanvi és catastròfic. I perdem moltíssim en aquest intercanvi. I qualsevol que digui, i sempre hi ha algun idiota que diu, jo no tinc res a amagar. M'és igual si Google o Facebook ho saben tot de mi. És que no són humans. Com a humans, són un fracàs. Tots amaguem alguna cosa, i si no és això, ens hauria de fer vergonya. La Comissió Nacional d'Informàtica i Llibertats Francesa sanciona Google amb una multa rècord de 50 milions d'euros. La comissió creu que el gegant informàtic americà no informa prou als usuaris sobre el processament que fa de les seves dades.
Otra de las cosas a las que nos hemos acostumbrado en los últimos 15 años es a tenerlo todo ya. Y ellos ya juegan con eso. Yo, por ejemplo, tengo un móvil nuevo y mi móvil quiere, claramente, que yo use un dato biométrico para desbloquearlo, que son mis huellas digitales, ¿no? Y yo no quiero usar mis huellas digitales, a pesar de que estoy segura de que ya las tienen porque estoy toqueteando el teléfono todo el día. Pero lo que han hecho...
Yo el tengo en la digital, ¿qué pasa?
Tú puedes tener una password y cambiarla, pero una huella digital no. Entonces, cuando una empresa tiene tu huella digital y, imagínate, la vende o les hackean los servidores y la pierde, tú no puedes librarte de tu propia huella digital. Por eso es un dato biométrico, porque no es un dato que tú puedas cambiar.
O sigui, recomanes a la gent que no faci la pijada, perdó, de posar el digital amb el telèfon mòbil perquè s'engegui, que ho facis amb la contrasenya?
Esto es lo que hago yo, porque... Los datos biométricos, como por ejemplo tu cara o tu voz, permiten que tú seas reconocible sin hacer nada.
Si em deixes descarregar-te una aplicació al mòbil...
Sí.
Mira, fes-te un selfie.
Si m'he de fer una foto?
Sí, fes-te un selfie.
Val, ja està.
Val. Doncs ara aquesta aplicació t'ensenya totes les obres d'art que s'assemblen a tu.
No, a veure...
S'assembla Gonzalo de Berceo.
Això es mereix, sisplau, que la gent vegi aquí l'àmbit.
Personatge, per l'amor de Déu. Home, ho sé, si repetir tot.
Ara, en realitat, i per darrere,
sí,
el que està fent és agafar-te la cara, sí, per poder entrenar els seus sistemes de reconeixement facial.
No.
Sí. És que és tan de sèrie de Netflix.
Aviam.
Pocs dies... Aquesta aplicació va recol·lectar 30 milions de cares de persones a tot el món per poder entrenar aquests sistemes que faran, com a la Xina ja estan fent, posar càmeres al carrer i ja no haurem ni de donar el nostre DNI o ja no haurem ni de dir qui som, sabran qui som directament amb una càmera.
O sigui, que amb la cunyeta aquesta de fer-nos la fotografia, el selfie, ai, mira quina tonteria, jo fer aquí l'idiota, resulta que ja en tenen agafat.
Sí.
Ahora estamos en el momento en el que, para que funcionen los sistemas de reconocimiento facial, nuestras caras tienen que estar en sus bases de datos. De hecho, hubo un momento hace no tanto que surgieron un montón de aplicaciones para que tú pudieras hacerte fotos con orejitas de conejito.
Sí, no me digas que esto no.
Bueno, ¿y tú para qué crees que sirve esto?
¿Me estás diciendo que eso no es casualidad?
No, claro que no. Estáis entrenando algoritmos de reconocimiento facial. Y cuando hacéis uno de estos challenges, ¿no? Como de yo y yo dentro de 10 años.
Sí.
5 millones de fotos y luego 5 millones de fotos de las mismas personas 10 años más tarde. Y entonces tú lo que le estás diciendo es aprende qué aspecto tiene la gente cuando han pasado 10 años.
Si parlem de Xina, en què consisteix? És a dir, diuen que tenen milions de càmeres repartides per tot el país. Això és bo?
No. Bueno, depende de para quién. Es malo para los chinos, es bueno para el gobierno chino, porque lo que quiere hacer el gobierno chino es tener localizados a todos y cada uno de los ciudadanos chinos todos los momentos de su vida.
Emol, la Xina està construint la base de dades de reconeixement facial més gran del món. El País. La policia xinesa fa servir ulleres amb reconeixement facial per identificar sospitosos. Com Computer Oi, detingut a la Xina gràcies al reconeixement facial en un estadi ple de gent.
50.000 persones, 50.000, i han trobat a una persona un delinqüent.
Creemos que en China hay 6 millones de cámaras porque el gobierno nos lo ha dicho, porque forma parte de un proyecto del gobierno que se llama el Sistema de Crédito Social o el Sistema Sésamo, que es un proyecto que va más allá de la vigilancia. Es un proyecto de educación civil por el que todas esas cámaras, pero no solo, sino también las cámaras de los móviles personales de cada persona y los micrófonos y los sensores están al servicio de un proyecto del gobierno. Tú tienes un crédito específico, pongamos 400 puntos, ¿no? Y cada ciudadano va a tener el mismo crédito y entonces, según el comportamiento que tú tengas, cosas que haces o dejas de hacer, ese crédito va a subir y bajar. Por ejemplo, si tú haces trampas en un examen o haces trampas en un videojuego, le pegas a tu mujer o le mientes a un policía o bebes demasiado alcohol o ni siquiera compras demasiado alcohol en el supermercado o llegas tarde a trabajar, ese crédito va bajando, ¿no? Hay cosas.
Esto es Black Mirror. Hi ha un capítol de Black Mirror que és a través dels likes. Si tens molts likes, et poden donar una hipoteca en un pis. Però, en canvi, si en tens pocs, no et donaran la hipoteca del pis. Amb la qual cosa estem en una... Si te portes bé, si veus poc, però si arribes tard a treballar, per tant, és el control total.
Control total. Esta es la idea, tener un control total. Lo que pasa es que en China lo que se vende es que quieren tener una sociedad perfecta. Quieren tener una sociedad donde todo el mundo que se lo merece sea feliz. Y el que no se lo merece, se muera o se vaya. ¿No?
Likes y no likes.
Exacto. Lo que pasa es que los likes, en este caso, los da el gobierno.
A la Xina estan duent a terme el que jo anomenaria un 1984 digital, un estat controlador i totalitari, veritablement aterridor, en el qual l'estat ho sabrà tot sobre els seus ciutadans, per tal de castigar aquells que no obeeixin i premiar aquells que segueixin la línia correcta. El model xinès funciona i té tant d'èxit que ara mateix s'està exportant a la resta del món. Jo he criticat molt empreses com Google o Facebook, però no són totalitàries. No volen que pensem d'una manera concreta. Només volen les dades per treure'n profit. L'amenaça xinesa és molt més profunda, molt més existencial. Eldiario.es, el gran germà xinès, té ulls a tot el món. Més de 85 grups de drets humans demanen a Microsoft, Amazon i Google que deixin de vendre programari de reconeixement facial.
I això arribarà aquí, des d'un punt de vista de seguretat? Per exemple,
el sistema de reconocimiento facial
ha llegado... Sí, sí?
Ha llegado a los aeropuertos. De hecho, una de las ideas geniales de los últimos años es tener arcos en los aeropuertos para que tú entres directamente con tu cara en lugar de tener que hacer la cola, ¿no? Y pasar la seguridad y todo eso. Se está testando, hay un par de aeropuertos en España que ya lo tienen. Y hay lugares, digamos, de tránsito, ¿no? Como estaciones de autobuses, de tren, etcétera, etcétera, donde han puesto sistemas de reconocimiento facial por seguridad.
¿Ah, sí?
Sí. Pero...
¿Dónde, por ejemplo? ¿En Madrid?
Por ejemplo, la estación sur de autobuses, allí usan sistemas de reconocimiento facial, pues porque es un lugar donde vuelan muchas carteras, ¿no? ¿Qué pasa? Que el sistema de reconocimiento facial no te deja de reconocer solo porque no seas un chorizo o un trilero, ¿no? El gran problema es que es una tecnología que es muy fácil de utilizar sin que nadie se entere.
Madrid.
Toco Madrid. Per fer un experiment, l'estació Sur és una de les més transitades d'autobusos de tota Europa. Tenen un sistema de reconeixement facial que és punter a nivell mundial. Diuen que és capaç de trobar una persona, una cara, enmig de la multitud. Serà com trobar una agulla en un paller. En fi, que vaig a trucar a un amic que em servirà d'esquer, em servirà d'ham, per aquesta prova del reconeixement facial. Som-hi. Hola! Com estàs, Marc?
Què passa, Jordi? Com estàs?
Bé, escolta, m'estic a Madrid. Ens veiem demà?
Sí, com vols que quedem?
Coneixes l'Estación Sur?
Escolta, Jordi, fa anys que no ens veiem, m'has de visitar l'Estación Sur, jo aquí,
eh? Ja. És que conec un restaurant allà al costat que està molt bé, de debò, que me l'han recomanat i que està molt bé. D'Estación Sur, a dins.
Molt bé, o sigui, vaig sense dinar, eh?
Però sí, clar, evidentment, si anem a dinar, sense dinar, evidentment.
Val, val.
Adéu.
Adéu, fins demà, eh?
Adéu, Marc.
L'hora, digue'm l'hora, quina hora?
Cap a les dues, un quart de tres.
Escolti, guapo.
Som a l'Estació Sur de Madrid. Cada dia per aquí passen unes 70.000 persones, una gentada de por. I és aquí, precisament, on faré l'experiment de reconeixement facial al meu amic Marc Giró. Què tal, Javier?
Hola, molt bona.
Com estàs?
Jordi, què tal?
Tu ets el director de l'empresa que s'encarrega d'aquest sistema de seguretat amb el reconeixement facial. Pots explicar una mica com funciona?
Sí, és un sistema que funciona amb totes les càmeres de circuit tancat de televisió. El que fa és detectar la cara i llavors la compara amb una base de dades. El que fa és fins a 50 milions de comparacions per segon. És a dir, que pot tenir una base de dades molt gran.
50 milions per segon?
Sí, és el sistema més ràpid que pots trobar en el món. Per exemple, amb aquesta càmera d'aquí, apuntant a l'entrada, i llavors està capturant constantment les imatges. I quan arriba algú, compara amb la llista de persones buscades, no? Que poden ser, per exemple, terroristes.
I on teniu el centre? Hi ha un centre de control aquí?
Sí, si vols t'ho puc ensenyar.
Oh, i tant.
Molt bé.
Vinga, som-hi.
Perfecte. Cap aquí.
Aquí estan les càmeres, no? Per tant...
Sí, aquí pots veure 9 càmeres.
Jo tinc un dubte amb tot això, que és realment això... On comença la privacitat i acaba la seguretat?
Nosaltres només tenim, o el nostre client, diguem-ne, que és, en aquest cas és l'Estació Sur, només té enregistrades les fotos d'aquelles persones que tenen un risc potencial aquí, no? En aquestes instal·lacions, que està considerada infraestructura crítica. No podem trobar ningú que no estigui enregistrat per algun motiu.
Tinc un amic meu que no mataria ni un dibuix animat. És bona persona. Podríem fer-li la juguesca de... Jo et passo una fotografia, vaig a buscar, em permets, vaig a buscar una fotografia, per exemple, aquesta. Què fem amb aquesta fotografia,
doncs, al Marc? Doncs la introduirem al sistema i automàticament, quan passi per davant d'alguna de les 9 càmeres que estan funcionant aquí, el sistema llançarà una alerta, dirà, acaba d'arribar al Marc.
I com és aquesta alerta?
Doncs una alarma al dispositiu mòbil d'un guàrdia de seguretat.
Oi, 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 perfecte, perfecte. Doncs te la passo i anem a mirar.
Molt bé, fem la prova.
La fotografia està dins del sistema?
Sí, està dins del sistema.
La fotografia està dins del sistema. Llavors, ara, quan arribi el Marc, hi haurà un sistema de detecció, hi haurà un creuament entre la seva arribada i la fotografia que us he donat.
Sí. Es fa una comparació entre la seva cara i la de tothom que passa per davant de les càmeres amb la base de dades. Si hi ha una coincidència, sortirà allà.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Ai!
Està allà al fons.
On està? És ell?
Sí.
Aquest és el Marc?
Sí.
Ja l'ha detectat, jo no sap res.
Des d'allà, sense que ni tan sols hagués entrat.
O sigui, hi ha la càmera d'aquella que hem vist abans, és la càmera que l'ha detectat?
Sí, és aquesta.
I ara quin és el protocol?
Ara, en principi, hauria d'anar-hi al guarda de seguretat. Mira, mira, està allí.
On? Ah, sí, mira, mira, el Marc, aquí, 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 aquí. Aviam, ara van cap allà. Ai, pobre, ai, pobre, ai, pobre.
Podria acompanyar, per favor?
Sí, per què?
Sí.
Ai, pobre. Bueno, ara esperem que vingui aquí. Déu-n'hi-do, espera que Déu està a punt d'arribar, no?
Mira, ja ve.
Vine, vine.
Perdona, 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 perdona.
Em sap molt greu. Com estàs?
Com estàs, Marc?
Perdona molt, perdona molt, perdona molt. Ell és el responsable.
Sí, sí.
Ja, el Javier, el Marc.
Vaig a treure això perquè tinc calor.
Explica'm la sensació que...
Mira, la sensació ha estat... Et passa per clar, jo tinc molt... O sigui, estem tots una mica a veure si ens detendrà. Perquè a mi poden detendre per moltíssims motius. Per feminista, per marica, per català, perquè treballo a TV3. O sigui, és que tinc molts... O sigui, no? Tal com estan les coses, estem una mica com el de... I després t'agafa la cosa, que se't posen dues persones aquí, t'ensenya la teva cara, o sigui, ja com... i no entens massa res, però físicament et sents profundament vulnerable. I saps què he imaginat també? Que aquests dos que ni eren... Ni... Bueno, primer de vegades he vist el tio que em portava, que portava una americana horrible, que ja te lo digo des d'aquí, que l'americana aquella era espantosa. Jo també he tingut temps de pensar aquesta americana. I la noia aquella, més la noia aquella, que anàvem a fer així com... Com te vas a enterar? Una mica he notat jo, saps? La tia, i he dit, ostres, imaginat, m'ha espantat, que no et portés, que no fossin policia nacional. Tu pots que no? Perquè, clar, et pensat això, què és? Què és? I llavors m'he dit vulnerable, vulnerable.
Escolta, doncs això és un sistema de seguretat del reconeixement facial.
Bueno, perdona, això te l'anava a dir. I després m'ha vingut aquest tio amb una cara de torrat, o sigui, vaig ser les cares. Bueno, que era la meva, de torrat.
Vols que t'expliqui com ha anat? Jo t'explico. Marc, foto teva, més aquesta, que és la cara que tu feies quan has entrat a l'estació,
sí, que estic com rebutit, no, també? M'hauré de flipar, sí. No? Perquè tinc una mica de cara vermella.
No, lligat...
Tu com me ves? Tu que ets d'aquí o d'on eres?
És d'aquí, no. No és d'aquí, és d'aquest. Que
per el català o per el castellà?
Sí, català.
Ah, bueno.
Fa por, això, el límit de la privacitat?
Mira, jo, a mi m'és igual, perquè jo, a veure si ens entenem. A mi no em fa por el que jo faig, perquè el màxim que jo pogués fer, que tu ara puguis utilitzar, és que al millor... M'he masturbat veient porno, perdona que t'ho digui.
O sigui, bueno, això de moment, això de moment encara
us no permeten fer. I no t'ha i tal. Però bé, bueno, això comprenc que no és delicte.
No hi ha res igual. Que et pugui detenir.
Ara de moment no, perquè la legislació és la que és. Vull dir que de sobte tenen aquí uns paquetets d'informació i el que abans no era delicte, ara la millor es converteix en un delicte i tenen les proves. I després això, si això és així, si vosaltres sou capaços de fer això, també hi ha manipulació, diguéssim. Que jo
aquesta
no sé.
És la pregunta que jo li he fet i que et diu que no.
Bueno, i pot haver, tu no, perquè ja se'n veu que ets un bon tio. I
això,
veig...
no, no, això simplement substitueix les persones. Fa més fàcil la feina de les persones.
Jo comprenc que tu això ens ho has de vendre i ja t'ho comprarem, ja t'ho comprarem.
No, però, no,
però sigues crític, clar.
Però heu notat aquí una baixada, per exemple, de la...
Correcte, s'ha reduït la delinqüència en un 95%. Però és que no només es fa servir per trobar delinqüents. Per exemple, una persona gran que s'ha perdut perquè té Alzheimer, podem introduir la fotografia com hem fet en la teva i trobar-la, o un nen petit. O sigui, té molts usos, moltes utilitats.
També et dic una cosa, que en aquest sistema, ara veient les pantalles aquestes que té, has d'anar sempre mona. O sea, te lo digo. Perquè si s'estàs retratant per tot arreu... I després una altra cosa, però et vull preguntar. Sí. Si a tu et detenen a la ciutat... Això també s'ha de fer, eh? T'has d'informar sobre si a tu et detenen o et para la policia, et para la Guàrdia Civil o et para jo que sé qui, tu quins drets tens, què pots fer, si has de... Perquè jo, escolta, m'he posat a disposició d'aquests senyors, he avançat tranquil·lament, si jo m'havia de parar, si no m'he de parar, això també m'ha preocupat. Que som uns ignorants a la nostra...
Amb el tema de seguretat, amb la nostra prova de seguretat.
I no sabem la legislació, aquí, perquè jo m'hagués pogut parar i que m'hagués... si això és resistència, si és una resistència, si... Jo què sé, què... És que saps què vull dir?
Sí,
jo
ara estic però això preocupat. Ho farem per un 30 minuts, més que res.
Però ho haig de fer ara. Ara, mira, trucaré un advocat, no he sortit d'aquí. Ja t'ho dic. Tinc por.
Bueno, permeteu un moment, Marc, que farem una cosa. Espera't, que...
A veure, que et trauràs ara.
No, vaig a fer hem de fer una història amb tu. És a dir, una mena de... Espera, vine aquí. Perdona, Javier, perdona.
No hi ha problema.
Perdona, posa't aquí al meu costat. Sí, posa'm aquí, veus? Hem de dir una cosa, que és...
Sota les cabells,
no? Jo mai hagués imaginat que el Marc Giró quedaria detingut a Madrid. Ho hem comprovat gràcies a aquest sistema que s'ha inventat que et poden veure i fer una imatge
facial. La
cara
nova, t'ho fer la cara nova,
que diu. Que a mi em convindria, tu no perquè
estàs tot. De totes maneres, tu amb l'informat que estàs, pensar que a mi no em podien detenir a Madrid, si m'han de detenir a algun lloc serà a Madrid.
No, home, no et poden detenir de res, però si ets una persona extraordinària. Salut aquí, silenci. Adéu.
En aquest món controlat pels grans gegants d'internet, he comprovat com ens vigilen i com ens controlen. Ens hem convertit i ens han convertit en addictes. Addictes als mòbils, a internet, a les xarxes socials. Hem venut la nostra ànima a canvi de fer servir unes eines que fa un temps ni necessitava.
Jo reconec que sóc addicte.
Els mètodes que usen per recopilar tot allò que fem són moralment incorrectes i les conseqüències socials d'aquest model de negoci podrien arribar a ser catastròfiques. Cal trobar la manera de legislar el que fan amb les nostres dades, però també hem de ser més conscients del que fem i del que acceptem.
Per què això és gratis?
Pateixo per mi, però sobretot pels adolescents, una generació digital que pot acabar vivint un futur sota el control d'aquestes grans corporacions que s'estan fent d'or venent les nostres dades.
Per què ens agraden tant les xarxes socials?
I els sistemes de reconeixement facial que nosaltres mateixos ajudem a entrenar? Veig el que està passant a la Xina i m'esgarrifo.
La mare...
És aquest realment el món que volem? Avui acabo dient que hem de fer alguna cosa des de ja i hem de dir prou, perquè això sí que no. Això sí que no pot ser.
tv3.cat/nopotser és una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vinya Audiovisual. CCMASA 2019.